Al matí, treballem per fer-te companyia. Matí, amb Raquel García, cada dia a Ràdio Sabadell. Els prescriptors.
Setmana més arriben els nostres prescriptors amb un munt de propostes i de recomanacions. Comencem amb les activitats que ens vol compartir l'artista grafiter Werens. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs amb moltes ganes de descobrir, perquè avui ens portes molt material, eh? O sigui, comencem, si et sembla, amb l'exposició que inaugureu aquest dissabte i que jo crec que segur que farà reflexionar els visitants sobre l'ús de la tecnologia, de les càmeres de vigilància i, evidentment, sobre la nostra llibertat. A veure, explica'ns com sorgeix la idea de crear aquesta mostra.
Bé, aquesta mostra surt de trobar-nos amb el Tomàs Martí, que és una miqueta el programador de drons, i bueno, amb ell vam veure molta sinergia a l'hora de crear uns bitxos com els que jo estava dibuixant i com els que ell estava programant, no? I bueno, ens hem ajuntat per fer un bitxo comú que es dirà panòptic. I el panòptic és... No sé si heu sentit a parlar d'aquesta paraula.
No, vull que m'expliquis què vol dir això de panòptic i, a més, has afegit panòptic perversos. O sigui que és tota una declaració d'intencions. Però vinga, explica'ns per als oients i per nosaltres, els que no tenim ni idea què és.
Bé, el panòptic és un sistema que el que fa és tenir visibilitat total dels elements que hi ha al voltant, no? Està dissenyat pel filòsof Jeremy Bentham i, bueno, ell no es comportés a la pràctica, però el que volia era controlar en les presons doncs tot l'espai, no? Per exemple, la presó Model està feta amb aquest sistema, no? I, bueno, una miqueta és on estem arribant, no? El fet aquest que estiguin controlant el pensament, quasi, no? En el llibre 1984... que hi havia la policia del pensament, doncs, bueno, crec que estem arribant a aquests extrems, no? Ja que ara, en aquests moments, poden saber perfectament doncs què compres, què t'agrada, no? Què estàs pensant, quasi, no? A través del teu mòbil. I, bueno, crec que hem de començar a reflexionar molt seriament si volem seguir amb aquest model de vida, no?
Que tu el que ens vols fer és reflexionar, no?, vosaltres, amb aquesta exposició de que no parlem d'una novel·la de ficció, no?, de ciència-ficció, sinó que ja és una realitat, no?, i que hem de ser conscients de com aquesta tecnologia pot afectar, doncs, a la nostra llibertat, no?, i suposo que és part de la crítica, no?, que voleu fer.
Exactament, no?, vull dir, no estem pronosticant res que no estigui ja en el nostre sistema, no? Vull dir que ara mateix estic amb el Tomàs Martí i bueno, estem envoltats de drons que ens miren, no?, i que ens controlen, i crec que farà reflexionar realment molt a la gent de totes les edats, no?, l'exposició.
Vinga. Doncs saludem el Tomàs també, que ens expliqui, no?, ell també, doncs, a la mostra, com serà aquest panòptica perversos. Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, com ho portes aquí rodejat de tantes càmeres? Et sents còmode?
Bé, sí, ja estic acostumat. continuat.
Explica'ns, perquè en Guerin ens ha explicat com la filosofia, no?, d'aquesta mostra, però explica'ns a tu tot això com es materialitza, no?, què és el que veurà l'espectador i també on hem d'anar si volem veure aquesta mostra.
Bueno, la mostra es farà aquí a Impacte Visual, a la botiga de grafitis i a l'art. I sobre l'altre que em deies, doncs, el que tècnicament el que s'ha posat aquí dintre són uns circuits, plaques d'Arduino, és un open source, i també Raspberry, per una que té una càmera que detecta facialment a la gent i la pot conèixer i tot això. Però, en teoria, això és com alegòric, com... perquè, clar, no és tan potent com el que és, però sí que et dona a través una mica del joc, de sensors que et detecten, de càmeres que detecten la teva cara o la teva posició, et dona això, o sigui, com jugant et fa reflexionar sobre, hòstia, al carrer, al metro, a qualsevol botiga estic així ja, no?
Creus, però vosaltres com a artistes, doncs evidentment queda claríssim que us qüestioneu, no?, a aquest ús, no?, de la tecnologia, però creus que la ciutadania n'és conscient o que ja doncs estem doncs assimilant, adquirint, no?, normalitzant fins i tot doncs aquesta vigilància?
Bueno, jo crec que sí, que ho estem normalitzant molt més del compte i la gent s'ho pren com un joc, no?, i es dediquen a per exemple, anar pues, fent-se jocs amb la seva cara, de tot el que és...
Com es diria això, tècnicament? El face map, diguem-ne, que és el que reconeix. Aquesta tecnologia reconeix uns punts a la cara, no? I quan nosaltres fem aquestes fotos, posem orelletes i no sé què, i que això està a la web, inclús aquestes aplicacions poden vendre les nostres cares. Bueno, segur que les venen, no? Ja, estem fitxats, ja, segur. El nostre face map ja està guardat a...
Gràcies a aquest joc tenen tota la informació que necessiten per controlar-nos, no?
I el que és preocupant, i el que jo veig més preocupant és que hi ha una franja d'edat, jo crec, de joves de menys de 16 anys o 8 i tot, que no els importa, o sigui que no s'ho qüestionen com una cosa dolenta, saps?
Sí, totalment d'acord, Tomàs. Jo crec que ho tenen tan interioritzat ja, no? Nosaltres encara tenim certa pudor, tot i que l'estem perdent, no?, a expressar o mostrar segons quines parts de la nostra vida, no?, la nostra privacitat, però com més joves, doncs veiem que doncs aquests límits no existeixen, no?
Ho tenen normalitzat totalment.
I tot això, doncs, expliqueu-nos també doncs, a quantes obres podrem veure aquí a Impactes, no? I una mica doncs, amb quins materials i també doncs, com ha estat tot el procés de creació.
Doncs mira, per un cantó diu-se que hem adaptat una miqueta als temps que corren l'exposició i la inauguració de 2 o 3 hores. El que farem és el dissabte obrir de 10 del matí a 10 del vespre perquè tothom que vulgui pugui venir a l'hora que li vagi bé i bueno, pues, anar a l'exposició sense tenir que compartir l'espai amb gaire més gent, no? Aquest és el problema que hi ha quan a la pandèmia. Però, per altre cantó, és una exposició que compta amb unes 7-8 obres, 9 obres, veurem si les aconseguim acabar totes, perquè encara estem al work in process, no? Però sí que es necessita bastant espai per estar visualitzant les obres, no? Perquè depèn de si estàs més a prop...
Són interactives.
Són interactives, a veure, expliqueu-me això, que això m'agrada. Com heu fet que aquestes siguin interactives i suposo que això també complica una mica doncs, el procés, no?
Sí, clar. El complica i li dona el toque aquest, no?
Clar, un valor afegit.
Són interactives, una cosa molt senzilleta, però això que dèiem, a través de sensors de distància, poden saber a quina distància està l'espectador, per dir una cosa, no? I canviar llocs de llums, o fer sorolls, o tot això. Que tu passes pel costat i ell et detecta i tu notes que t'ha detectat. Saps? Com per jugar allò de les càmeres, no? Que pel carrer no t'avisen.
Totalment. Doncs ens agrada moltíssim aquesta proposta. Suposo que també, no? Si després algú doncs, vol col·laborar o vol doncs, adquirir alguna d'aquestes obres, també es pot?
Aquestes obres estaran a la venda, tot i que no seran molt molt, molt assequibles, ja que portem mesos treballant i per tant hi ha molta feina feta i per tant el preu es nota, però sí que hem creat una serigrafia per l'ocasió, i aquesta serigrafia durant ara els primers dies a més tindrà un preu especial i qui vulgui la podrà adquirir. Hi ha 50, o sigui, se n'han fet 50, és una edició limitada. I
a quin preu?
Estarà ara mateix aquests primers dies estarà a 50 euros. No?
Molt bé, doncs, escolta, és una obra d'art amb tot aquest missatge, no? I que a més és una proposta interessant també per incloure a la carta de desitjos. I sí. Escolta, perquè també em volies explicar que doncs, també tenies doncs, a fer balanç, m'imagino, no?, a l'exposició del Casal Pere IV,
sí,
dels drets humans.
Hi ha hagut bastanta activitat grafitera. Per un cantó, en el Casal Pere IV, hi ha una exposició que encara podreu veure tot el gener, crec, i que va sobre els drets humans i la reflexió dels diferents drets segons els diferents artistes de grafiti de l'associació Artefacto, no? I, bueno, està en el Casal Pere IV, quan entres a mà dreta, doncs és una exposició bastant interessant per això, no? Perquè les obres són grans, són molt vistoses, i a més hi ha un petit espai perquè la gent es pugui expressar, no? Ja que un dels drets és la llibertat d'expressió, doncs també s'hi ha adjuntat un plafó perquè la gent pugui expressar-se allà, no? Uh-huh. I, bueno, doncs és una exposició interessant i que en principi s'acabava, no sé, estava fins al dia 13, em sembla, ja s'hauria acabat, però l'han prorrogat perquè han tingut molt èxit i la deixen fins a finals de gener, crec. O sigui, encara esteu amb temps de veure-la.
Molt bé, eh? Això és una molt bona notícia, que allarguin la mostra, vol dir doncs, que té èxit, no? I que hi ha molta gent que vol anar doncs, a veure doncs, les diferents propostes dels artistes d'Artefacto, no? Donant la seva visió i reivindicant també doncs, que molts d'aquests drets humans encara avui dia no es compleixen. Artistes implicats, eh? Avui també volies explicar-nos a parlar del grafiti que es pot veure, no?, a la plaça del Gas.
Sí, a la plaça del Gas s'ha creat un nou grafiti de la mà del Xavi Valiente, un grafiter molt potent que està jovenet i, bueno, pues està ara a tope i, bueno, també penso que és molt interessant que tinguin espais per expressar-se d'aquest nivell, no?, quan la qualitat ho val.
I què expressa? Guerens, explica'ns què és el que es pot veure.
Bueno, també estava dintre d'aquest projecte dels drets humans,
sí.
I ell el que ha treballat és el dret de la gent gran a tenir tots els mateixos drets que tothom, no? Com tothom diu, però bueno, no? Que se'ls respecti i que se'ls valori, no? I bueno, ha creat pues, tot un ventall de diferents mans, de diferents edats, i de veure com es relacionen uns amb els altres, no? Bueno, penso que el que s'ha de fer és anar-lo a veure, ja que és impactant veure'l de prop. Jo he passat aquest de matí i hosti, ja allò que ja ho tenia com assimilat i realment et crea allò guap, no? Et fa parar, no? Et fa parar i reflexionar, no? Quan el veus. Vull dir que penso que és molt maco que el aneu a veure, tot i que teniu molt temps, ja que aquest no té data de caducitat.
Esperem que es quedi doncs, donant color, no?, també, i missatge a la plaça del Gas durant molt de temps. Doncs, Guerens, com sempre, un plaer descobrir doncs, que la nostra ciutat continua bategant amb diferents propostes culturals, amb artistes urbans que intenten doncs, això, no?, també transformar la nostra societat a través de la seva obra.
Sí.
Ai, Castalla. Escolta, Guerens, bon Nadal, si no ens veiem.
Molt bé, igualment.
Que passis molt bones festes. I una abraçada també al Tomàs. Us deixem treballar perquè estigui tot a punt.
Molt bé,
adéu. Que vagi molt bé. Doncs a nosaltres el que fem ara és continuar amb el nostre viatge cultural amb els prescriptors. El que fem ara doncs, és donar la benvinguda a en Llongue.
Si pogués fer que les coses em sortissin bé, seria com el rei de copes i el més xulo del carrer. Però sol sóc un homenet i a sobre moc a peu. No tinc molta classe, però em pots portar tot arreu. I no sé pas què feu, els que encara m'escolteu.
I Doncs nosaltres escoltant ara les recomanacions d'en Llonguet amb unes Nadales que segurament doncs, ens sorprendran fins i tot per aquells als que no els agrada el Nadal. Bon dia!
Bon dia!
A veure, avui tens un objectiu especial, com ho faràs? A veure, explica'ns perquè tens tot un repte, per on vols començar la teva playlist?
Bueno, comencem una mica posant-nos en context, no? Perquè Vinga. Això de les Nadales, bé, suposo que és una cosa que es remunta doncs, a la Noche de los Tiempos, però diguem, a nivell discogràfic, a nivell qüestió comercial, el boom realment de la cançó de Nadal comença amb una cançó de 1942 que la cantava el Bing Crosby, una cançó de l'Irving Berlin, que era un d'aquests compositors, dels grans compositors americans de l'època, i és una cançó que es deia White Christmas, i que, va, clar, surt l'any 1942 i és una cançó que parla, doncs, així amb nostàlgia, doncs, del Nadal de tota la vida, diu, estic somiant amb un Nadal blanc, no, ple de neu, diu, com aquells d'abans. I, clar, està molt dirigida, el 42, els americans estan en guerra, estan a la Guerra Mundial i, sobretot, la majoria de les tropes les tenen al Pacífic. Uh-huh. I són soldats doncs, que estan en illes d'aquelles que nosaltres ens encantarien anar a vacances. Després estan allà, morts de calor, és el dia Nadal, i el que enyoren, nosaltres els mediterranis ens costa imaginar-nos que es pot enyorar el fred i la neu, però ells realment estan enyorant doncs, allò, les seves cases de Nebraska i els seus paisatges nevats. Uh-huh. Llavors aquesta cançó, doncs, això toca moltíssim la fibra tant doncs, a les tropes, doncs, aquestes del Pacífic, com a la gent que està enyorant-los amb ells i tota aquesta cosa. Uh-huh. I què fa aquesta cançó avui, a dies d'ara, poca conya, és encara el single més venut de la història de tots els singles.
Què dius ara?
Sí,
I de quin any és? Recorda'm de quin any
és. De 1942, tenia
mare
en
compte
que era aquella època, per molt americans que fossin, no tothom tenien tocadiscos. Vull dir que jo crec que tothom que tenia un tocata es va comprar aquest disc. 50 milions de còpies, que ja et dic que això no s'ha superat. Vull dir, pensa que els Beatles, per dir una cosa, el disc que més van vendre als Estats Units amb single, van vendre 10 o 12 milions de còpies de la Wanna Hold Your Hand. Vull dir que és una cosa superbèstia, és un super... I a partir d'aquí m'imagino que... Clar, diuen, no sé, hi ha un business que te mueres, no?
Home, imagina't. Digue-li a la Maria Carré, no? Que em sembla que també doncs, és una de les Nadales que sempre s'escolta.
Sí, exacte, aquesta també, bueno, aquest, llavors aquí sí entrem en un altre ranking, que és el de descargues i tot això, com aquest no m'hi he ficat, però clar, no és el mateix descarregar-se de cançó, que comprar-se, a més, ja et dic, en una època, que això, que, a veure, un disc és una cosa que valia uns diners i que no tothom tenia el tocat a casa seva, no? Doncs això, a partir d'aquí, doncs, gent com Sinatra, Dean Martin, tothom es posa a gravar, és de Nadales, no?, i això arriba, doncs, fins als nostres temps. Després, evidentment, doncs, hi ha tot el tema de... Bueno, ja que sé, tothom coneix el Happy Christmas, The War is Over, del John Lennon, que el tio, per fer promo, va penjar a les principals ciutats del món un anunci que deia això, Feliç Nadal, la guerra s'ha acabat si tu vols, que ha fet la seva campanya contra la guerra a Vietnam i tal. Després també el McCartney també en va treure una que es deia també Happy Christmas, no sé què era així. Però ja aquí hi ha una cosa de màrqueting, ja que els Beatles també s'inventen, i és que és això, fer felicitacions. Però bueno, això en parlem abans. Escoltem una miqueta, si vols, el White Christmas aquest.
Que, vinga, que tenim moltes ganes. Vinga, l'escoltem i ara seguim comentant.
Sí, sí.
A white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days Princesses, be wise.
La veritat és que ara em fa fins i tot cosa, trepitjar aquesta bauassa, podríem dir.
Sí, és... I, bueno, és una manera, això, és, es nota, no, que és antic, és aquest concepte així. Representa vital,
m'encanta aquest so, per això, Llongue.
Sí, a mi també, et porta pel·lícules aquelles en blanc i negre.
Exacte.
I després d'això, en realitat, Bing Crosby era una mica el mestre de Sinatra. Uh-huh. Després, diguem-li, va donar una volta de tuerca una mica més moderna al tema i tal. I com deia abans, no, això, doncs, que va tindre, a partir d'aquí, doncs, el tema de Nadal es va convertir en una cosa que, inclús fins ara, vull dir, segueix funcionant molt. Jo, de fet, això que anava a dir, que no, no tenim document d'àudio perquè ens ha fallat una cosa, però, en tot cas, els Beatles van inventar un concepte molt divertit, que és... a més de ser innovadors amb la música, evidentment, també ho eren amb conceptes de màrqueting. I, evidentment, no eren ells directament, però tampoc eren gaire gent allà, vull dir, no era allò, encara que eren el debat de més famós del món i movien tanta pasta, eren quatre gats com negaven tot. I van inventar la idea, doncs, de per Nadal gravar, i, evidentment, ho feien en vinil, però no hi havia d'altra manera, sobretot al principi, no hi havia ni cintes de caset, segurament feien unes felicitacions pels fans, on enviaven els clubs de fans, i sortien amb disc, però no perquè que es venguessin, només es sortien a la ràdio i tal, i eren ells fent el tonto, però literalment, és a dir, una cosa molt poc produïda, i dient, Merry Christmas, ha-ha-ha, i rient, i fent el tonto, però de mala manera, i cantant de qualsevol manera, i fent parides i tal, i això ho enviaven cada any, des del principi, el primer ho van fer el 63, sempre començaven dient, gràcies per comprar els nostres discos.
Doncs, boníssima, aquesta anècdota. I seguim descobrint Nadales de la mà del nostre músic prescriptor predilecte, en Llongue. A veure, aquest viatge, després d'aquest so tan característic, no?, d'aquesta Nadala tan vintage, podríem dir, del 1942, d'en Crosby, ara on ens portes amb aquest viatge musical?
Bé, doncs, de fet, això us dèiem que abans d'això, que ja no era una Nadala, que eren aquestes brometes que feien els Beatles en el seu moment.
Sí.
Però això hem tingut un problema i no ens podrà sonar, o sigui que ens ho hem d'imaginar.
Ens hem
simplement...
d'imaginar la felicitació, als fans dels Beatles.
Sí. Es troba, són coses que es troben a YouTube, de tota manera, però és divertit per això, per l'absoluta informalitat, i ja dius, és increïble, no?, de la manera que ho feien, però clar, era una època en què no era com ara, i senzillament sentir els Beatles dient «Ei, gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon Nadal», i era una cosa que el món de les fans doncs, es tornava bastant boja. Res.
Escolta, Llongue, serien com els precursors d'ara mateix, no?, doncs amb les xarxes socials,
exacte,
que els artistes tenen doncs, aquesta complicitat i aquesta interacció, no?, amb els fans.
Exacte, és exacte, i l'única la diferència, clar, és que en comptes de ser una cosa immediata, ells anaven a l'estudi, de fet hi ha un moment en què diuen «Estem aquí en el mateix estudi que vam gravar Love Me Do», i un diu «Sí, ja fa molt de temps», i en realitat fa potser 2 anys que ho van fer, o menys, però clar, aquesta època els Beatles vivien una bogeria. I també un moment que diu «Avui estem a Anglaterra, ahir estàvem a Austràlia, demà contactarem», i pues, realment es van passar els primers 4 anys de la seva carrera, doncs sense... Vamos, vivien en hotels i avions, no? I són mentida que entre mitjans de això anessin composant el que composaven. Mm-hmm. Però certament és això, no? Vull dir que, clar, ho havien de gravar, editar-ho en un vinil, enviar-ho per correu, i llavors quan els clubs de fans ho rebien i les emissores de ràdio ho tenien, doncs llavors ho sentien, no? Vull dir que amb això sí que hem guanyat molta immediatesa. I
doncs...
res, ara jo aniria una mica a casa nostra. Doncs,
vinga.
M'agrada començar així amb una mica internacional i acabem a casa. Aquí també s'han fet moltes coses, no? Des de... Va, el 2013 hi havia una cançó que es deia Quan somrius, escrita per Josep Tió de Sopa de Cabra, que és en realitat el que escriu les cançons de Sopa de Cabra, que hi cantava un pilot de gent, els Cets Freixes, els Catanes, Blau Mut i un pilot de gent.
Preciosa, mira, que soni uns segons.
Sí.
Avui que la fred té tants records. Ara que sobren les paraules. Ara que el vent bufa tan fort. Avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar. Per saber que estàs al meu costat.
Doncs també, mira, ara la tonada, m'encanta.
quan somrius content de veure.
Iongué, això també és molt nadalenc, no? Doncs a sumar esforços, crear sinergies entre artistes i fer nadales així molt corals, no?
Sí, a més és que tothom no està... Vull dir, no n'hi ha prou amb una cançó i ara et diré coses de Nadal, que ja sigui una Nadala. Una Nadala ha de tenir una sèrie de, no sé, d'elements que fan que soni a Nadala. Mira, aquí ara ja tiren una mica aigua al meu molí. Un tal Iongué, a l'any 92, al desembre del 92, una cançó que deia Recorda'm que és Nadal, amb la que vaig començar jo aquí la meva carrera en solitari, just acabada de desaparèixer la madame, i que em va servir realment per vendre la moto discogràfica de que m'editessin el disc i els dic, escolta, que hi tinc una Nadala. I, de fet, aquesta Nadala és, per ara, la cançó amb més descargues que tinc jo a internet. Vull dir que també aquí està, que la vaig fer també amb gent, amb col·laborant un coro de crios petits, molt petitons, que ara, evidentment, ja són 30 anys tots.
Doncs a veure, escoltem aquells nens en aquella època i com sonava de bé aquella Nadala que vas fer.
Que no tanca bé des de fa no sé quant temps. Des de fa no sé quant temps. Recorda'm que és Nadal.
Doncs recordem que d'aquí uns dies serà Nadal i m'encanta la sonoritat dels nens i també la teva veu, Iongué?
Sí, era bastant més jove.
Era més jove, sí.
Sí. De fet, això ens portaria una mica, clar, era el 92, sempre les dècades arrosseguen l'estètica de l'anterior, però igual sona bastant a 80.
Sí, totalment.
I això ens porta una mica a l'última cosa que us vull posar, que és una cançó d'aquest any, absolutament, és a dir, ha sortit ara, em va arribar una mica casualment, però és un personatge que el segueixo perquè fa coses molt diferents. És un músic molt jove, però que té un concepte de la producció molt clar i té un concepte de les estètiques musicals de l'època. I parlant amb ell em deia això, que va voler recrear la sonoritat dels 80. A mi em fa gràcia, no, quan aquesta gent, doncs, jove, parlant dels 80, com si podria jo parlar-te, com abans et parlava jo dels
40,
40,
és a dir, clar.
els hi sona a la noche de los tiempos, també. Però realment controla molt bé, perquè quan ho vaig escoltar vaig dir això, sona com si fos dels 80, no? Aquesta rever, aquests teclats, i clar, parlant amb ell em va dir, no, és absolutament intencionat, no? Ell es diu Oriol Brunet i funciona com a, artísticament, el nom d'Azul.
Doncs vinga, el saludem. Azul, bon dia.
Bon dia.
Doncs a veure, que tenim moltes ganes de descobrir el teu nou single, que a més ara ens comentava, doncs, en Iongué, no?, tot aquest intent, no?, per recuperar, doncs, la sonoritat dels 80, però també l'estètica, no? Nosaltres hem compartit una imatge a les xarxes socials i també jo crec que has aconseguit també molt bé, no?, tota la imatge que acompanya, doncs, aquest tema.
Sí, sí. O sigui, sempre ha sigut com bastant atrapat de les èpoques antigues. Perdó, per si algú s'ha sent ofès, però vull dir que...
No, jo crec que és un homenatge, no, Iongué? Això és xulo, també.
Sí, absolutament, clar, és molt divertit. Que a mi m'encanta que ho vegin d'aquesta manera tan romàntica. Quan tu has viscut una època saps que de romàntica no en tenia res. Però m'encanta que ho vegin així. Al final, que et convencin que així era.
I explica'ns, Oriol, primer de tot, per què Azul? Explica'ns per què aquest nom.
Bueno, Azul és un grup que tenia el meu avi, que allò que feien com festes majors i tocaven boleros i el paso doble i tot aquest rotllo, no?
Boníssim!
I el 2018, que vaig començar amb el projecte, doncs vaig dir, m'ho monto per mi mateix i recupero aquest nom, modifico una mica l'estètica i faig el meu rotllo. I també és una mica de tribut, no?
Però això sí, doncs deixes de banda els boleros, els passodobles, no?, del teu avi, i el que sí que decideixes, doncs, és apostar almenys d'entrada per aquesta Nadala.
Sí, a veure, he fet més coses. Aquesta Nadala, al final, és el tema de Nadal, que és el que deia Iongué fa un moment, no? el hit, no? Deixem de fer tot el que fèiem durant l'any o tot el que sigui i fem un tema perquè per passar-nos-ho bé i perquè la gent l'escolti. Llavors, doncs, això.
Ja estàs content amb el resultat? Explica'ns també quin és el missatge, perquè em sembla, a mi m'ha agradat molt quan m'explicava en Jonge que has volgut doncs capgirar la situació, no? Aquest any complicat del 2020. Tu doncs intentes donar-nos un missatge d'esperança.
Sí, té com aquest punt principi com d'introspecció, de dir, hòstia, quin any ens ha tocat viure, no? Però personalment ha sigut un any també amb canvis i que no ha sigut tot com negatiu, sinó que hi ha hagut canvis per positiu. O sigui, he acabat com... venia de Mèxic, he acabat la carrera... Llavors, tota aquesta situació és com molt, molt canviant. Llavors, m'ha com inspirat bastant.
Vinga, doncs a que soni i ara, Jonge, anem comentant, eh?
Molt bé.
Look around, what you see, everyone is freaking out. There are lights in the streets, but my hopes are mostly dark. What a year has just passed by, it's been like 20 in our minds. It's time to get together and forget it all.
Oriol, felicitats, eh? M'encanta, ja t'ho dic. M'agrada moltíssim, ja tot l'equip, per als tècnics ho comentaven. Ho ha aconseguit, veritat, Jonge? Doncs aquest estil, no sé, ara comentàvem que tant la música, no?, com les veus, la veritat és que molt bona proposta.
Sí, no, i a més és el que et deia abans, no n'hi ha prom i parlar de Nadal, perquè la cançó de Nadal té sonoritat de cançó de Nadal. I aquesta és la gràcia, no? Uh-huh. Dic, molt bé, no, des del primer moment ja ho vaig veure. I el to d'aquest teclat realment és vuitantero. Jo
boníssim.
Tenia un DX7 que sonava exactament així, no sé si ho has fet amb un DX7, és un to virtual d'aquests, però...
Com ho has fet, Oriol? Explica'ns una mica el procés, no? I qui t'ha acompanyat en aquesta aventura?
Doncs, a veure, en principi, jo, el meu so també ja té molt aquest rotllo més o 60-ero o 80-ero, i llavors ja... desconec més concretament el tipus de so, el tipus de sintetitzador que estic buscant, no? Però llavors va ser com pensar en l'estereotip màxim de com ha de sonar una cançó de Nadal, no? I els arreglos i com han de ser i tot això. Llavors també tota la bateria i la percussió és com molt electrònica, però aquesta vuitantera. I llavors també m'han ajudat una sèrie de col·legues com el solo de saxo, no? Que també és algo molt característic de les cançons dels 80, que és un saxo super reverberat, allò super exagerat, amb el tema aquest del, com es diu, el George Michael, crec, no? El típic del saxo, bueno. I llavors, això, l'Albert Sandoval, que és un amic meu, m'ha ajudat amb el tema del saxo, la Núria i el Dani amb els coros del final, que és aquest coro de Feliç 2021, no? I que és com molt també aquest rotllo del John Lennon, del What is Over, no? Que cantaven tots com un grup de nens, i és pillar com els estereotips una mica de tot arreu i muntar alguna cosa així d'això.
Doncs la veritat és que has agafat molt bé, jo crec que les influències que comentaves dels 80, dels 60, ja et dic que els tècnics han dit aquesta la inclourem a la llista de Nadal, que la propera setmana començarem doncs a emetre desitjos i també Nadales, i nosaltres volem apostar també doncs per altres propostes més interessants com la teva, no? I sortir de les típiques Nadales de sempre, per això també ens ajuda sempre en Jonge. I explica'ns perquè va ser finalista d'un concurs, no?, de l'Ambassat, em sembla, explica'ns una mica també, és clar, suposo que ara moment complicat per fer concerts, per tirar endavant projectes, però explica'ns també doncs, en quin moment et trobes i quina és la perspectiva de cara al 2021.
Doncs sí, com has dit, jo, clar, quan volia tocar en directe, doncs tinc una sèrie de músics, i sí, vam tocar a la fàbrica de l'Ambassat, que és com diguéssim, la part de nous talents que poden aspirar a tocar a l'Ambassat, no? I això, doncs ara mateix em trobo amb... Tinc un EP publicat, diversos singles, i ara, el 2021, és... si la situació ho permet i millora, doncs tocar concerts i treure doncs, o un EP o un àlbum, bàsicament. Aquesta és la idea i esperem que pugui ser. Hi ha moltes ganes posades en el 2021, crec, per tots els músics de Sabadell i que s'estan coent coses molt guais a Sabadell i que no deixem que se'n vagi a Barcelona o que se'n vagi a algun altre lloc i tenir-ho aquí, que serà guai.
Doncs això és el que intentarem i nosaltres seguirem de ben a prop doncs, a tot aquest recorregut que ens proposes. Que vagi molt bé, Oriol, molt Azul, i molta sort,
bé.
Molts encerts, que
gràcies.
Vagi molt bé. Jonge, com sempre, és un plaer descobrir de la teva mà doncs, a temes petits tresors i també artistes, com hem fet avui.
Sí, moltes gràcies. I per cert, que jo només vull dir, per acabar, que vull deixar constància que Sabadell segueix donant músic, segueix donant molta creativitat al món musical, que així ha sigut sempre, que és un valor que tenim que molta gent no és conscient i que ara l'únic que faltaria doncs, és que la ciutat disposés de llocs on aquests músics poguessin tocar, perquè és que francament estem molt malament, eh?
Doncs mira, et demanarem que...
I més enllà
que...
del Covid, parlem
exacte,
de...
Exacte, que aquest és un mal endèmic que ja venim arrossegant, que no és culpa o responsabilitat de la Covid, tot. Doncs, Jonge, desig demanat, demanarem a la Carta dels Reis a veure si en aquesta ciutat es programen més concerts i més activitats culturals, sempre, clar, que la situació sanitària doncs, ho permeti. Moltíssimes gràcies i bon Nadal, si no ens veiem, bones festes.
Igualment, guapa.
Una abraçada.
Adéu.